El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Molt, molt, molt content.
Jo t'he de dir que estic una mica nerviós, perquè cada 4 setmanes d'aquesta temporada del suplement fem una mica de test, posem a prova els coneixements que anem fent a la Terra Esplana, i avui toca.
Però tens ajuda avui.
Com que jo no m'enfio, he portat un oient d'aquests tan joves que tenim. Mm. Hola, Biel, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Biel?
Bé.
Havies estat mai a la ràdio, tu?
No.
No. Què t'està semblant, això?
Molt bé.
El Joan Anton Català l'escoltes sovint?
Sí, quan puc.
L'escoltes a la Terra Esplana, del suplement?
Sí.
T'agrada la ciència?
Sí.
Què t'agrada de la ciència?
La ciència en general.
Què t'interessa?
Els àtoms, la ciència, els químics, com es formen les coses.
Carai.
Quants anys tens ara?
9.
9 anys. D'on ets?
De Barberà.
De Barberà del Vallès?
Sí.
Ah, mira, som veïns, pràcticament.
Com al Vallès no hi ha res.
Com al Vallès no hi ha res. I els àtoms, has dit?
Sí.
Què més?
I la ciència en general, la veritat.
La ciència en general, eh? Home, el Joan Anton Català és bastant especialista en tot això.
Sí.
Mira que jo li demano que a vegades, en comptes de química, parlem més d'astres, eh? Però...
Parlem una mica de tot, Roger.
Parlem de tot. Escolta, m'estàs rejuvenint l'audiència, eh?
Què et sembla? Per això et deia que estic molt content avui, molt.
Clar, tu suposo que deus haver demanat de venir al programa perquè fa uns dies vas sentir el Joan, no? Que també era un noi molt jove, que ens escoltava a la Terra Esplana.
Sí.
I arran d'aquesta intervenció, doncs vas dir, calla, jo també els escolto, aquesta gent.
No, va ser un regal del calendari d'advent adelantat. M'ho van demanar els meus pares.
Ah, o sigui, els teus pares et van proposar de venir a veure la Terra Esplana en directe.
No, m'ho han dit avui.
Ah, i mira, dit i fet, eh?
Sí.
Quina sorpresa. Doncs escolta'm, t'hem convidat avui, entre altres coses, perquè avui fem un petit examen, tipus test, una mica de joc, i posem a prova alguns dels coneixements que hem anat fent aquests últims dies. Jo, com que sóc una mica sapastre, necessito ajuda, així que, Biel, m'anirà molt bé comentar algunes d'aquestes històries. Què et fascina, també, dels més petits, Joan Anton?
La curiositat. I, a més, que no es tallen. Quan t'han de fer una pregunta, de fet, me n'ha fet una només arribar, i és que no es tallen a les preguntes que fan.
Quina pregunta li has fet quan has arribat?
Lo dels antiquarks, com es feien.
A veure.
Antiquarks.
Antiquarks, Roger, tio.
Els antiquarks com es fan?
Això ho vam explicar en un capítol.
Prefereixes que t'ho respongui jo o el Joan Anton Català?
No, sí, ja m'ho respons.
Ah, ja t'ho he dit. Vale, doncs així està, sobra't. A veure, els antiquarks com es fan, Joan Anton?
No, doncs és igual que un quark, són partícules fonamentals que no es poden dividir, però tenen càrrega diferent, càrrega, uns els tenen positiu, els altres tenen negatiu, així, ja està.
Fàcil. Ho has entès?
Sí.
Vinga, anem a les preguntes. Quin d'aquests peixos té els dos ulls al mateix costat?
Ara donaré les opcions.
Hi ha diferents opcions. Endavant, Joan Anton.
Quin d'aquests peixos té els dos ulls al mateix costat? Opció A, el tauró. Opció B, el rap. Opció C, el peix espasa. Opció D, el llenguado. Repetiré.
Ho vam explicar fa unes setmanes.
Sí. Tauró, rap, peix espasa o el llenguado. Els dos ulls al mateix costat.
Jo crec que el rap, el que està els dos a dalt.
Pensem-hi bé.
Aquí, fixa't, és al mateix costat, eh?
Jo recordo que va explicar que, o sigui, per un tema també evolutiu, no? Havia desenvolupat que els dos ulls anaven al mateix costat, i a mesura que van evolucionant, els ulls es van anar movent per una raó bastant simple, no? Perquè crec que era com que estaven molt a sota del mar.
Correcte, exacte.
Els interessava que els ulls estiguessin col·locats de la mateixa manera. I crec recordar que aquest peix era el llenguado.
Molt bé.
Per tant, l'hem encertat, Biel.
Molt bé.
Fem equip.
Molt bé.
Vull dir que on falli jo, tu em salvaràs.
Sí.
Més preguntes. Com es diuen les cèl·lules... Bé, primer explica'm, acabem d'explicar això del llenguado.
No, ho has explicat tu. És dir, el llenguado és un peix que és vertical, que el seu cos és vertical, però curiosament funciona com si fos un dels horitzontals, els que està sota terra, i de fet viu al fons del marí, i l'embrió té un ull a cada costat, com tots els peixos verticals, però quan es comença a desenvolupar aquest embrió, un dels ulls es mou i se situa a l'altre costat, de manera que el llenguado acaba agafant aquesta forma que és estrambotiquíssima, que és un cos vertical però amb els dos ulls al mateix costat.
T'agrada el llenguado?
Sí.
Sí, no? Bon peix per menjar. És caret, eh? Però...
Tots crec que bastant. Molts peixos ho són.
Com es diuen les cèl·lules que no tenen un nucli diferenciat?
Ah, aquest és complicada, eh? Cèl·lules que no tenen un nucli diferenciat, procariotes és l'opció A, B, anellades, C, eucariotes, D, multicel·lulars. Repeteixo, procariotes, anellades, eucariotes, multicel·lulars. Com es diuen les cèl·lules que no tenen un nucli diferenciat?
Eucariotes?
Jo aquest no el sé, Biel.
Era de l'últim. Era de l'últim.
Era l'últim programa de l'anterior.
A mi no em miris, a mi no em miris. Procariotes, anellades, eucariotes, multicel·lulars.
En què tens el dubte, Biel? Quines són les...
Eucariotes i procariotes.
Molt bé, tenim aquest dubte. Les altres les eliminem, no? Sí. És a dir, anellades i multicel·lulars fora. Ens quedem amb procariotes i eucariotes.
Em sembla que era eucariotes.
Eucariotes...
Perquè procariotes, em sembla que...
Procariotes, doncs aquestes procariotes, Biel, és procariotes.
No passa res, no passa res.
Les cèl·lules que no
eren
tenen...
Procariotes, sí. Les cèl·lules que no tenen un nucli diferenciat.
Les eucariotes som nosaltres, els animals, les plantes, que sí que és una cèl·lula amb nucli diferenciat. Però molt bé, perquè has eliminat les dues que no eren. Perfecte, Biel, molt bé, molt bé.
De quina espècie és la Lucy, l'homini de fa més de 3 milions d'anys que es va descobrir l'any 1974 a la regió de Far d'Etiòpia?
Molt bé, la Lucy, que és el darrer programa. Homo habilis és l'opció A, B, Australopithec afarensis, C, Australopithec robustus, D, Homo erectus. De quina espècie és Lucy? Homo habilis, Australopithec afarensis... Perdó, eh? Repetiré una cosa? Ho faig per ajudar-te, Roger.
No, ho has posat per despistar, Roger, això. No, jo que me'n recordo perquè el tinc molt recent.
Es va descobrir l'any 1974 a la regió de Dafar, d'Etiòpia. Dafar, d'Etiòpia, vale?
A l'Australopithecus farensis.
Afarensis?
Clar que sí.
Afarensis. Perfecte, molt bé.
Bravo, Biel, fantàstic. Molt bé, Biel. Vinga, va, més Genial. Preguntes. Què fa que els cargols de l'espècie...
Succinea?
Es tornin bojos, se'ls inflin les banyes i les comencin a moure acolorides perquè se'l mengin els ocells.
Toma. Opció A, un fong. Opció B, l'excés de llum. Opció C, un paràsit. Opció D, beure un plat de cargols a la llauna.
Jo crec que aquí el Joan Anton Català s'ha volgut fer el simpàtic, per tant, beure un plat de cargols a la llauna,
no,
descartat.
No, voleu dir que no, aquest?
Descartat.
I també pel sol, em sembla que no.
Pel sol? No.
No.
Bueno, és un fong, l'excés de llum, per tant, fora, l'excés de llum fora.
Molt bé.
Ens queda un fong o un paràsit?
Fantàstic, aneu molt bé.
Un paràsit, em sembla.
Genial.
Biel, va sobrat, eh?
Molt bé, Biel.
Escolta'm, deixa'm que en respongui alguna de bé jo, perquè si no quedaré fatal i em faran fora. A veure, era un paràsit, no?
És un paràsit. Un paràsit que controla, a veure, controla figuradament, el cervell del pobre cargol, l'infecta, se'n va a les banyes, fa que s'inflin, es tornen de colors, comencen a vibrar en un vídeo que vam mirar mentre estàvem fent el programa i, clar, els ocells de seguida ho veuen i se'l cruspeixen, el pobre cargol, que no se n'assabenta, no se n'empana de res, i el que fa el paràsit és reproduir-se a l'intestí de l'ocell i surt amb les cacarrutxes de l'ocell perfectament adobat per infectar un altre pobre cargol.
Com es diuen els orgànuls cel·lulars que fabriquen energia?
Molt bé, les que fabriquen energia. Opció A, ribosomes. Opció D, citoplasma. Opció C, mitocondris. Opció D, cromosomes. Fabriquen energia dins de les cèl·lules.
Mitocondris, algú així.
Mitocondris?
Sí, mitocondris.
Què, i tu, Roger, què?
Jo no tinc idea. És que jo no tinc
idea. Home, però si vam fer aquest programa
sí,
fa res, tio.
Sí, però aquest, els mitocondris no...
I et vaig veure que prenies notes.
Sí, però no vaig prestar atenció aquí, no he repassat. Tu què dius? Jo m'enfio de tu, Biel.
Jo el mitocondris.
Mitocondris.
Fantàstic.
Biel,
home, avui...
posa't aquí el de presentador, que jo vaig allà al costat del racó de pensar. A veure, els mitocondris,
sí,
eh?
Sí, els mitocondris, que són, si recordeu, aquella història d'amor entre dos antics microorganismes, un que es va voler cruspir a un altre i aquest que estava dins li va dir al seu captor: escolta'm, i si em salves la vida jo et puc oferir una manera de fabricar energia superxula. I així va ser, i aquests són els mitocondris que tenim dins de les cèl·lules, tots els totes les cèl·lules eucariotes, animals, plantes i humans, que ens fabriquen l'energia, el vestigi d'un antic microorganisme que va estar a punt de desaparèixer però va saber pactar amb el que se'l menjava.
Com es diu el contingut cel·lular que no és el nucli?
Molt bé, continuem en cèl·lules. El que no és el nucli: membrana, anucli, resta nuclear o citoplasma. Com es diu el contingut celular que no és nucli? Membrana, anucli, resta nuclear o citoplasma? Què diríeu?
Membrana celular.
I membrana. Tu, Roger?
Jo dic citoplasma, va.
Jo membrana.
No, ens hem de posar d'acord. Biel.
Heu de pactar, heu de pactar.
Tu estàs molt convençut que és la membrana, perquè jo estic molt convençut que és el citoplasma.
Si vols...
Tu, si tu em dius estic convençut que és la membrana, marquem membrana. Tu estàs convençut que és membrana?
No del tot.
No del tot, d'acord.
Perquè la part de... Aquesta era del capítol de què és una cèl·lula.
Molt bé.
I no me'n recordo gaire.
La membrana, de fet, és una part,
sí.
Però només una part de la cèl·lula.
Sí.
Jo demano tot el que no és nucli, tot el que no és nucli.
Doncs marquem citoplasma, va.
Genial, citoplasma. Citoplasma és el que hi ha fora. De fet, la membrana no ho seria, eh? La membrana protegeix la cèl·lula. Després, el citoplasma conté tots els orgànols, mitocondris, ribosomes i un altres orgànols que hi ha, i després hi ha el nucli, que està separat.
Va, ara una lliçó d'història. Biel, quin pensador grec va calcular la mida de l'esfera terrestre al segle III abans de Crist?
Important pel programa La Terra és plana, que va demostrar que no era pas de plana. Segle III abans de Crist. Opció A, Arquímedes. Opció B, Aristòtil. Opció C, Eratòstenes. Opció D, Pitàgores. Qui va calcular la mida del globus terrestre al segle III abans de Crist? Arquímedes, Aristòtil, Eratòstenes o Pitàgores?
Em sembla que era Aristòtil... Ho pots tornar a repetir?
Sí, i tant. Arquímedes, Aristòtil, Eratòstenes, Pitàgores.
Eratòstenes, em sembla.
Sí, et sembla molt bé.
Estic fascinat.
Et sembla molt bé?
Estic fascinat perquè això és immillorable.
Això.
Fins i tot la història, eh?
Sí, sí.
Avui a la Terra és plana, lliçons amb el Joan Anton Català i un col·laborador d'excepció, que és el Biel, de 9 anys, de Barberà del Vallès, oient del suplement i de la Terra és plana, que avui ens ve a donar un cop de mà també per superar aquest test. Molts segles abans de Copèrnic, quin pensador grec ja havia parlat d'un model heliocèntric en què era la Terra la que girava al voltant del Sol?
Molt bé, molts segles abans de Copèrnic tenim l'opció A, que és Aristòtil, l'opció B, Aristarc, l'opció C, Plató, l'opció D, Hèrcules. Aquest és difícil, eh? Molts segles abans de Copèrnic que va dir és el Sol el que està al mig i la Terra qui gira al voltant. Aristòtil, opció A, B, Aristarc, C, Plató, D, Hèrcules. Difícil.
D'aquest no me'n recordo.
És que aquest és difícil.
Era del mateix capítol que l'altre, però no me'n recordo.
Molt bé, exacte. Roger, tu què diries?
Jo no tinc idea, Jonathan.
Aquí... Jo em sembla que era el primer...
A veure, Plató no és...
Plató no és, vinga, fora.
Em sembla que era el primer.
El primer és Aristòtil,
sí.
El segon és Aristarc, Plató l'heu descartat, i l'últim és Hèrcules.
Em sembla que era Aristòtils.
Aristòtil.
Jo crec que no, eh?
Em sona, o no.
Va, marquem Aristarc, a veure què passa.
Aristarc. Aquest cop tenia raó el Roger. Aristarc, va ser Aristarc. De fet, Aristòtil no ho pensava pas, això, eh? I Aristòtil manava molt, era un tio que manava molt, eh? I per això totes aquestes idees d'Aristarc no van acabar de reeixir.
Més preguntes. Quin fenomen va emprar Aristarc de Samotràcia en el segle II abans de Crist per calcular la mida de la Lluna?
Mida de la Lluna, és d'aquest mateix capítol que hem parlat. A, va utilitzar els eclipsis de la Lluna. B, va utilitzar les pluges d'estels. C, les aurores. O D, els cràters de la Lluna. Com s'ho va fer Aristarc per calcular la mida de la Lluna? A través dels eclipsis de Lluna, de les pluges d'estels, de les aurores o dels cràters de la Lluna?
Dels eclipsis, em sembla.
El Biel diu dels eclipsis. I el Biel té raó.
El Biel té més que raó. Bravo, Biel.
Molt
fantàstic.
Bé, molt bé, així ho va fer.
I ara una que t'agradarà, va. Com es diu el paleontropòleg nord-americà descobridor de Lucy?
Lucy, aquest és el darrer capítol, eh? Opció A, Robert Oppenheimer. Opció B, Donald Johanson. Opció C, Mike Tyson. Opció D, Eudald Carbonell. Qui va descobrir Lucy? Robert Oppenheimer, Don Johanson, Mike Tyson o Eudald Carbonell?
Aquest és fàcil, eh?
Quin paleoantropòleg nord-americà?
Nord-americà. Eudald Carbonell, nord-americà, no fa la pinta, no?
No fa la pinta.
Gran personatge, però català.
Mike Tyson?
No.
Mike Tyson és boxejador. fora.
Aquest fora, que és un boxejador.
Aquest es deu pensar que la Terra és plana.
Aquest l'he volgut colar jo aquí.
Robert Oppenheimer?
No.
És un gran descobridor aquest, però en aquest cas un inventor d'una altra cosa.
Sí, bueno, un gran físic de Moixí, va col·laborar amb el projecte Manhattan, lamentablement, i aquí hi ha hagut les seves controvèrsies. Per tant, què us queda? Don Johansson, us queda, l'opció B. Fantàstic, aquesta l'heu fet per eliminació, molt bé. Donald Johansson va ser el descobridor.
I ara un extra, perquè encara traurem més bona nota, perquè aquesta que ve ens agradarà molt. D'on prové el nom de Lucy, que es va donar a un dels més famosos homínids descoberts?
D'on prové aquest nom? A, de la cançó dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. B, en honor de la germana de Don Johansson, que és el descobridor. C, per la seva semblança en una presentadora de la televisió americana. D, d'un concurs d'idees que es va fer entre els nens. Torno a repetir, De la cançó dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, en honor a la germana del descobridor, perquè s'assemblava una presentadora de televisió americana, o per un concurs d'idees que es va fer entre nenes i nens. Com és que se'ls va anomenar en aquest espècimen d'homínid Lucy?
Biel, què dius?
No me'n recordo.
Va, et dono una pista.
Dels Beatles. Vinga, perfecte, que estaven celebrant-ho aquella nit, amb begudes, no se sap com quantes, però devien estar bastant contents.
Jo crec que hi havia alguna cosa més que begudes.
No, això no ho sé, no ho sé.
Això diuen els que els coneixen de debò i els que els han estudiat.
Ah, vols dir els Beatles?
Els Beatles,
no,
els Beatles.
Jo preferia els descobridors de Lucy. Sí, els Beatles, especialment
cançó,
en aquesta etapa...
No va ser només una
cervesa. S'inspiraven.
Escolta'm, Biel, ha estat fantàstic això de compartir amb tu aquest capítol de La Terra és plana. No és que haguem aprovat, sinó que hem tret un excel·lent.
Molt bé.
I, per tant, La Terra és plana també és teva. Tens les portes obertes sempre que vulguis, d'acord?
Jo crec, Roger, que has de portar convidats com el d'avui perquè ajuden a millorar la nota clarament.
Ens estan agradant i em fan la feina. Biel, cuida't moltíssim. Joan Anton, gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.